seus representants, però en aquestes setmanes que s'està treballant sembla que encara mantindrien aquests tipus de dubtes que demà, no, també el ministre Álvarez doncs haurà de resoldre. Sí que a priori, al principi, quan es va començar a parlar a l'estiu de que Espanya portaria aquesta petició de fer el català, el gallec i el basc llengües oficials de la Unió Europea, que França també podria mostrar certs dubtes, però ja al setembre França en aquest sentit va estendre la mà al govern espanyol en unes declaracions que ens van sorprendre a tots els que érem allà a Brussel·les, va estendre la mà i va dir que ajudaria el govern espanyol a poder tirar això endavant. Per tant, França a priori no seria, tot i que al principi l'estiu sí que ho semblava, no seria el que tindria més reticència que el català en aquest sentit fos llengua oficial. Sí que són països nòrdics, com deia, com Suècia, Finlàndia, Dinamarca, els que fins ara havien mostrat més dubtes. En canvi, n'hi ha d'altres que ja ho aprovarien ara, m'explicaven aquesta tarda, no, per exemple, Portugal, Irlanda, no, pel cas també entenc del gaèlic, República Txeca, Romania, aquests no tindrien doncs a priori tants dubtes i ja podria, per aquests països ja es podria aprovar ara, però sí que hi ha aquests més nòrdics doncs, que han mostrat aquestes reticències, que ja van ser els que també ho van explicitar el mes de setembre.
I ara deies aquests països, Laia, i em venia al cap que precisament ens va sorprendre en aquesta última votació,
sí.
Em sembla que era el ministre d'Exteriors finlandès que es va presentar parlant, fent un discurs, vaja, van ser pocs segons, però fent discurs en català, perquè em sembla que havia fet un Erasmus, ho havia estat estudiant,
sí,
aquí
a Barcelona,
no? I va expressar precisament aquests dubtes, però amb un català pràcticament perfecte, no?
Sí, ens va sorprendre a tots. De fet, era un moment, no?, que van arribant tots els ministres, que amb prou feines tens temps de sentir-los a tots, perquè un està parlant sobre l'altre i de cop ens vam quedar tots aturats, no? Què feia el ministre de Finlàndia parlant en català, però bueno, va ser un gest també per part seva,
sí,
per explicar que ell no suposa, no?, que el país Finlàndia no suposa que el català pugui ser oficial a la Unió Europea, però sí que demanaven més temps per poder estudiar tot el que implicava això, no, a nivell tan legal com a nivell jurídic.
Sobre aquest avançament que ara deies en les negociacions que hi ha hagut en aquest mes i escaig des de l'anterior votació, Laia, no sé si n'heu pogut saber algun detall o ha transcendit alguna cosa de cap a quina direcció es podria haver avançat, o si teniu alguna pista del que pot ser que digui el ministre Álvarez demà.
Pel que ens comentaven fonts diplomàtiques aquesta tarda, crec que fa una estona també en parlàveu, que en el món de la diplomàcia tot es mou amb molta prudència, no? No, i no es tiren més el braç que la màniga i no diuen més del que poden dir. I és una mica el que ens explicaven també aquesta tarda. S'han limitat a explicar-nos que en aquestes últimes setmanes s'ha avançat, s'ha fet feina, i que ells confiaven, no, que demà es continués avançant. I de fet ens deien, no us volem, no, explicar més coses, perquè preferim això, treballar-ho amb la resta de països a nivell diplomàtic, i que no surtin aspectes o parts aspectes de la negociació als mitjans de comunicació sense abans haver-ho parlat amb ells. Per tant, ens comenten això, que s'ha avançat en les negociacions, que s'ha fet feina. De fet, demà s'espera que el ministre Álvarez presenti un informe en aquesta reunió que pugui aclarir parts dels dubtes que hi havia hagut al setembre, però més enllà d'això, de dir que ells confien en que demà es pugui avançar en aquesta negociació, més enllà d'aquí no surten.
Deies, crec que això ha de començar tot plegat a les 10 del matí?
Exacte, sí, la reunió comença a les 10, està previst que el ministre arribi cap a un quart de 10, que llavors ja ens explicarà, no, què és el que portarà demà a la reunió la delegació espanyola, i el debat sobre aquestes llengües oficials, són, recordem, el català, el basc i el gallec, aquestes tres llengües que Espanya demana que siguin llengües oficials de la Unió Europea, és el primer punt de la reunió. Per tant, a les 10 del matí es començarà a parlar d'això, i de fet es preveu que el debat no s'allargui més d'una mitjoreta, perquè ja ens comentaven que el ministre només es queda per debatre aquest punt, que després marxa perquè ha d'anar després cap a Brussel·les, i ja ens han dit que cap a 2:45, 3:45 el ministre sortirà a explicar-nos, no?, què és el que n'haurà sortit de tot plegat a la reunió. Per tant, es preveu això, que se'n parli durant una mitja hora, i és el que també, no?, ens fa preveure doncs, que si ja era difícil, no?, que demà es votés, creiem doncs, que si ja preveuen que només se'n parli uns 30 minuts, doncs és pràcticament impossible doncs, que s'arribi a una votació.
El que no em queda del tot clar, Laia, és en quin moment se sabrà si es vota o no es vota. És a dir, Álvarez exposarà els seus motius, sàpiga o no si s'acabarà votant? És a dir, aquesta exposició es farà de totes maneres, o sí, pot ser que abans d'entrar a la reunió ja se sàpiga que no es podrà votar perquè hi hagi algun país que digui no, escolta'm, jo no tinc previst votar-hi a favor?
Sí, partim que a priori no es vota, oficialment no està prevista aquesta votació, a no ser que en la feina prèvia que estan fent, avui ens comentaven, no?, que ara mateix aquesta tarda, aquest vespre, ells seguien parlant amb la resta de delegacions dels països. A priori oficialment no es vota, a no ser que un cop vagin a la reunió vegin que hi ha el consens necessari per poder tirar endavant aquesta votació i llavors, de forma excepcional i un pèl improvisada, Álvarez decideixi que es porta a votació, però això segur que ells ja ho estan veient ara, que estan mantenint converses amb la resta de països, però oficialment no està prevista aquesta votació, seria excepcional que demà s'acabés fent.
D'acord, la Isabel Lleuger té una pregunta per tu, Laia.
Laia, digues. Mira, jo volia saber, ara tenim una conjuntura que tu explicaves l'esforç que està fent el ministre Álvarez per posar sobre la taula i per seguir en conseqüència defensant que el català, l'euskera i el gallec estiguin en el Parlament Europeu. La meva pregunta és, posem per cas que aquesta conjuntura política dura 4 anys més i que durant aquests 4 anys no ha sigut possible. Però què passa si hi ha un canvi de govern? És a dir, el fet de que hem estat posant en valor el fet de que són els països matrius qui promouen aquesta diferència i aquesta iniciativa i aquest canvi a l'hora de plantejar que hi hagin les llengües cooficials estiguin al Parlament Europeu. Això té efecte, es reverteix? És a dir, si llavors entra un govern doncs, que no està per aquesta tessitura, aquí parlaven de la diferència entre els partits conservadors europeus i el PP, no? Què passaria? Podria ser que el fet de que no hi hagi, s'hagi fet tot un recorregut i el fet de que no hi hagi el propi govern de l'Estat no estigui promovent de nou aquesta iniciativa, tot s'aturi?
Clar, pensem que a la Unió Europea qui representa els països són els governs d'aquests països i en aquest cas el govern espanyol, no? En aquest cas el ministre Álvarez, que és del Partit Socialista, està plantejant això, ho sabem tots, no? Que es va acordar per aconseguir, no?, que els votessin a favor a la mesa del Congrés, a partir d'aquí es va generar tot aquest debat. Clar, si hi ha un canvi de govern a l'Estat espanyol d'aquí uns anys i que el partit que ostenta en aquest cas el govern fos un altre, fos el PP, que això no li interessés, al final, al cap i a la fi, qui representa Espanya a les institucions europees són els governs, i són els governs els que plantegen, els que impulsen els debats. Si entenc jo, no?, que si a un govern, a un possible govern del PP, això no li interessés, el debat s'hauria obert, però no demanaria o no tindria aquesta pressa o podria fins i tot, no?, aturar que això se seguís parlant. De fet, pensem que Espanya també té la capacitat de que això s'estigui parlant tant durant aquests mesos perquè ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea. Això a partir del gener, a partir del gener-febrer, ja no passarà. Espanya ja no tindrà la presidència del Consell de la Unió Europea i per això no s'està aprofitant tant aquests mesos en què pot marcar una mica les ordres del dia, pot marcar el debat del que es parla i del que no es parla a la Unió Europea per intentar, doncs, que aquesta votació, que aquesta decisió final es produeixi durant aquests mesos. Però jo entenc això, no?, que si qui representa al cap i a la fi qui va a aquesta reunió és un ministre d'un govern que representa, no?, també un partit polític. Per tant, si això et deixa d'interessar com a govern perquè les forces han canviat, les forces polítiques han canviat i el partit és un altre, doncs pot perfectament deixar aquesta qüestió guardada en un calaix.
Per tant, creuem els dits perquè el govern segueixi defensant això i, per tant, creuem els guits perquè realment acabi governant el partit que per la conjuntura, per interessos o per el que sigui, acaba defensant que català, euskera i gallec puguin ser oficials a Europa, no? Al final és això.
Laia, ja per acabar, si demà no es vota, com tot sembla indicar, quan seria ja la propera oportunitat? Perquè dèiem que aniria una mica frec a frec amb la data límit de la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, la propera reunió com la de demà, que és la del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, és el 15 de novembre. Aquesta és l'última reunió que hi haurà abans de la data del 27 de novembre, que és la data màxim, la data límit per poder investir president Pedro Sánchez. Per tant, demà tot indica que no hi haurà votació, hi hauríeu aquesta oportunitat el 15 de novembre perquè aquesta votació, perquè se sotmetés aquesta, l'oficialitat del català a votació, a veure què passaria. Però clar, aquí crec que abans també ho comentàveu, que no tot depèn de, en aquest cas, del govern espanyol i del PSOE, sinó que també hi estan involucrats tota la resta de països de la Unió Europea, que són 26 països més. Per tant, si us hi fixeu també en els últims dies, tant des d'Esquerra com de Junts, públicament no estan pressionant més del compte per intentar que aquesta votació tiri endavant sí o sí abans del 27 de novembre, perquè jo entenc que ells també són conscients que és molt difícil, no?, que poder posar d'acord tots els 27 països perquè aquesta votació tiri endavant. Però sí, si ens fixem el que s'ha dit de portes en fora fins ara, que és que el català fos llengua oficial abans de la investidura, l'última oportunitat a priori que hi ha és la del 15 de novembre.
Laia, que vagi molt bé demà. Una abraçada. Que...
Gràcies. Sí,
bona nit. Bona nit. Doncs bé, ja en tenim una mica, doncs, tot l'escenari sobre la taula del que pot passar demà i també del que segurament vindrà les pròximes setmanes fins que això arribi a la propera votació. Aquí el que falta saber també és que si en aquesta propera votació tampoc no es pot aprovar, fins a quin punt Junts està disposat a tirar amb l'acord endavant o no.
Sí, exacte, quina prova, no? Puigdemont parlava d'una mena de comprovants o de maneres d'anar controlant que els pactes que no es puguin ara doncs executar o dur a terme abans de la investidura, doncs de quina manera podran anar controlant que aquests pactes es duen després. Tot i així ja sabem que després de la investidura, un cop investit, és molt difícil tirar enrere, i encara que no es compleixin necessites una majoria alternativa, que en aquest cas Junts s'hauria de sumar al PP i Vox per fer una majoria alternativa i fer fora a Pedro Sánchez. Per tant, les negociacions són clau ara. Sí que, tornant a la diplomàcia, i m'agradaria parlar un moment de la paradiplomàcia, jo crec que en fenòmens o en moments com el que estem vivint ara amb aquest tema del català, és molt important actes com el que ha fet avui Òmnium Cultural, no?, amb tots els sindicats, amb també les universitats, etc.
Però també... Ha enviat una carta, no?,
exacte,
reclamant,
sí,
l'oficialitat del català a Europa.
Sí, i això és molt important, perquè jo crec que al final de vegades ens pensem que la diplomàcia... Evidentment, la diplomàcia política només es fa de governs a governs, però en canvi hi ha una diplomàcia una mica més satèl·lit o una mica més perifèrica, però que crec que també és molt important, i amb temes d'aquests que l'únic que aquí hi ha molt poc temps, però temes d'aquests de poder anar treballant, doncs et pots trobar des de les universitats, no? Tenim molts partners arreu d'Europa i per tant podem fer diplomàcia acadèmica i també explicar una mica doncs el perquè d'haver-nos adherit en aquesta carta. Per tant, crec que des les empreses també es pot fer molta feina. Crec que en aquest sentit també és veritat que l'anar justos de temps deixa poc temps a la paradiplomàcia, però jo crec que normalment les coses quan funcionen és quan els governs parlen amb els altres governs, però també la societat civil parla amb els seus respectius, no?, parelles iguals dels altres països, també per intentar fer una mica més de caldo de cultiu que també generi aquesta pressió o com a mínim acceptació per part d'altres països. Jo crec que això amb aquests temes també és molt important.
Jo amb això estic molt d'acord, i una dada per si els oients també volen anar. Crec que fa anys enrere segur que era així, ara el món està més obert i per tant Catalunya com un actor internacional i europeu té més pes del que a vegades ens pensem, no? I, per exemple, aquests dos països, no? Ara dèiem Finlàndia, Dinamarca, cadascú reuneix aproximadament 5 milions i mig de parlants de la seva llengua, que és oficial, que està protegida, que té un estat que la garanteix, no? El català, com que hi ha un estat que el parla i que a la ONU, diguéssim, que és Andorra, però també la resta de països de parla catalana, no? Agrupa més de 10 milions de persones, no? Per tant, també, és allò del catalanet, a veure si ens donaran permís, crec que és bo tenir les mides preses, no? Evidentment no tenim un estat i això dificulta molt les coses, però per mida, per capacitat, per potència, per influència, aquesta demanda és potent, és a dir, s'aguanta, no és un caprici, és a dir, té molt sentit, és a dir, no estem demanant una cosa estranya, és a dir, el número de no diré que el nostre país sigui més ric o tingui més habitants, però la nostra llengua té més parlants que molts dels països que tenen la llengua reconeguda a la Unió Europea i que són...
Que els països precisament que han expressat alguns
dubtes,
perquè jo crec que aquí...
Ja, però no és el cas del gallec i l'euskera.
O sigui, no és el mateix cas.
Sí, però és veritat que nosaltres anem amb un pacte de tres, que evidentment, vull dir que el multilingüisme
s'ha de respectar. Sí, però aquí els gallecs i els bascos han entès que primer una cosa i després les altres. Per tant, aquí també hi hauria un cert marge. I només d'això, que jo crec que el que ha fet avui potser ha passat una mica desapercebut, no ho sé, però que ha fet avui la Societat Civil Catalana allà, quan dic Societat Civil Catalana no vull dir precisament Societat Civil Catalana, sinó l'Òmnium, els sindicats, patronals, les universitats.
Ho hem explicat,
Sí, 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 no, ha anat sortint. No, claríssimament, tots els mitjans se n'han fet ressò, però crec que és bo poder destacar la representativitat, és a dir, quan dius com és que sou d'entitats o... Perquè quan van a parlar en nom de 100.000 socis, a Europa això s'entén ràpid. Perquè les dimensions d'alguns països, com per exemple aquests que plantegen dubtes, no tenen entitats de 100.000 socis. Perquè una entitat de 100.000 socis, potser sí, però a Dinamarca tindria un pes espectacular. És a dir, el ministre s'hi reuniria, no? I en aquest sentit, crec que aquestes exhibicions de força, de compromís i d'unitat són molt interessants.
Sí, de tota manera... A veure, no descobrirem, ara Europa no descobrirà de cop i volta en els darrers dos mesos que hi ha una llengua que és Catalunya, que és la catalana i que hi ha el català i Catalunya i tal, perquè en fi, líders polítics i només en esmentaré dos, en Jordi Pujol i en Pasqual Maragall, es van fer un fart d'anar per Europa, van presidir fins i tot aquella ENS, el Comitè de Regions d'Europa, i van fer proselitisme absolutament del català i de Catalunya del que és del que és
el nostre país. Però això fa més de 20 anys,
Fa més de 20 anys,
No, no, però tot això ja...
Ja
ve del carrerón, sí. Per tant, aquí hi ha un tema. I després hi ha l'altre tema, que és que ara això ho volem accelerar, efectivament, perquè estem en la presidència europea i perquè al estar a la presidència europea tu marques l'hora del dia, però no hem d'oblidar que tenim una data límit, el deadline, que és el 27 de novembre.
Sí.
I la decisió o votació serà 10 dies abans, el 15. I aquí tornem al que parlàvem la setmana passada, el xec, no? O sigui, quines coses...
Exacte.
Amb quines coses certes, reals, aconseguides, amb la factura ja pagada, arribarà aquesta investidura. Si això no es produeix, pren novament molt de protagonisme a algú que després vetlli per allò que s'han compromès, el mediador o la comissió, digue-li com vulguis, perquè tot allò que s'han compromès que faran, el català i el que pugui venir, l'amnistia, etcètera, etcètera, tot això s'acompleixi. I jo per mi també, tot això de portar-ho al límit, també forma una mica part d'aquesta mena de negociació d'arribar fins a l'últim moment i dir, tant en un cantó com en l'altre, que hem arribat a aquest acord que potser no és el que voldrien, ni un ni l'altre, però que no hi havia més remei.
Uh-huh.
I com que ja estàvem, perdona el símil futbolístic, en el minut 90 de la segona part i ja no quedaven minuts de descompte, doncs havies de firmar. I aquí també hi ha una mica d'això.
Sí, sí, segur que s'obrirà el compàs. Al final apareixeran més elements que justifiquin un acord, si n'hi ha.
No, jo només dic que sí que és veritat que vivim en un estat que es parla català, però que no només es parla català. I el que hauria de passar, jo crec que en aquesta tessitura és la que estan defensant, és que el govern de l'estat espanyol defensa que el català també forma part del seu estat, de les llengües del seu estat, i com a tal la posa sobre la taula. Jo crec que ara mateix, ahir llegia un article, doncs, em sembla que era el New York Times, que ens deien que aquesta voluntat de fer propi les llengües que s'estan parlant dins de l'estat espanyol són la millor carta de presentació per poder fer validesa que el català sigui reconegut a Europa com ho ha de ser o com hauria de ser l'euskera i el gallec, perquè són llengües pròpies de l'estat espanyol, perquè formen part de les llengües que es parlen a l'estat espanyol, i per tant aquesta és la millor estratègia diplomàtica també perquè es pugui validar que siguin llengües que en un moment donat siguin reconegudes a la resta de l'estat espanyol, no? De la resta d'Europa.
Passen 18 minuts de les 9 de la nit. Deixeu-me que fem una pausa, que encara no n'hem fet cap des de que hem començat la tertúlia. Fem una pausa i tornem de seguida amb altres qüestions.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any. Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Aquest Halloween, Rodi et porta una oferta de por. Compra pneumàtics de gamma econòmica amb un 25% de descompte en la segona unitat abans del 31 d'octubre i no deixis que se t'escapi aquesta oferta de por. Demana cita prèvia o compra a Rodi Forés. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9:20, ja sabeu que en paral·lel a totes aquestes negociacions que al final formen part de les negociacions per la investidura, avui Foment del Treball ha tornat a presentar les seves propostes per l'ampliació de l'aeroport del Prat, que és un tema que pràcticament havia quedat una mica en stand-by, però vaja, avui ha fet aquestes propostes, dic propostes en plural perquè n'ha fet 11 opcions per fer créixer l'aeroport del Prat. És veritat que no s'han casat amb cap d'elles, però sí que és veritat que la més viable potser de totes, han acordat a dir que és la d'ampliar l'aeroport allargant la pista curta per damunt d'aquest espai protegit de la Ricarda a través d'un terraplè, que és una proposta que, vaja, s'assembla d'alguna manera, entre cometes, aquell projecte que es va proposar de construir una pista sobre el mar, però que en aquest cas seria sobre la Ricarda. D'aquesta manera, doncs, no s'hauria de desmantellar aquest espai, l'espai continuaria, però sí que tindria com aquesta pista que aniria elevada per sobre d'aquest espai. No sé què us sembla aquestes opcions, que evidentment no les hem repassat ara les 11, sí que parlàvem d'aquesta que seria la més viable. També hi havia, doncs, la construcció d'un nou aeroport que es fes o a Igualada o també a Vilafranca del Penedès, la de la pista sobre el mar, tornar al sistema anterior de pistes independents, o no fer res i desviar el trànsit cap als aeroports de Girona i de Reus. No sé com veieu ara mateix que Foment del Treball torni a presentar aquestes opcions, i precisament el Port de Barcelona, que ja hi ha reaccionat en contra perquè ha dit que aquesta proposta, la de fer aquest terraplè per sobre de la Ricarda, doncs afectaria una part del port, i s'ha encaixat, doncs, que no hagin comptat amb ells tampoc a l'hora de fer aquestes propostes. A veure, Enric.
Sí, jo faria una prèvia. En el pacte dels pressupostos hi va haver un acord entre dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, perquè abans de l'acabar aquest any, el 31 de desembre, s'havia de prendre una decisió al respecte de l'ampliació de l'aeroport. Falten 2 mesos i una mica més, i aquesta decisió encara no s'ha produït. I entretant, hi ha diferents actors de la societat civil organitzada que estan fent propostes, ja no només Foment, sinó gent, lliures pensadors, arquitectes, enginyers, altres entitats que diuen, escolta, aquí teniu el ventall de possibilitats per resoldre aquesta qüestió. Mm. Una qüestió que respon a la pregunta de Catalunya necessita d'un aeroport que tingui vols intercontinentals? Sí o no?
És el que us anava, la pregunta següent que us anava a plantejar, si creieu que és imprescindible.
Sí. No, i com s'aconsegueix això? Mm. Que aquest és l'altre debat. Que és via la gestió, tenint la gestió només, o tenint la gestió i a més la infraestructura. Aquest és un debat molt interessant, que bueno, hi ha literatura abasta sobre aquesta qüestió, però ara ja estem en un punt en què, per mi, ja no podem perdre més el temps. És a dir, aclarim ja què volem fer del nostre país d'aquí els propers 15 o 20 anys. Perquè si no ens passarà, i perdona que et faci la falca, com ens ha passat amb aquest túnel de Montblanc,
sí,
que hem trigat 15 anys a fer-lo. O sigui, en aquest país ens costa molt fer les coses. On, per exemple,
o la variant de Vallirana,
no,
per exemple.
No, o la variant de Vallirana, o perdona, o l'arribada del TGV a Barcelona, que la volíem enviar a Sant Cugat, i que ens vam estar barallant anys i anys sobre per on carai entrava el TGV, l'AVE, perquè la gent s'entengui. I després havia de caure la Sagrada Família i el tanto... Bueno, escolta, són molt complicats, Són molt complicadets. Per tant, aclarim-nos ja d'una vegada què volem ser quan siguem grans, val? I pensem que a molt poc termini la tecnologia ens ajudarà amb allò que algú està dient que no pot ser, que no voli cap avió perquè contamina. A molt poc termini els cotxes ja no contaminaran i els avions contaminaran molt menys del que contaminen.
Hem parlat mil cops d'aquesta fal·làcia.
No és cap fal·làcia. El que passa és que els negacionistes del progrés de la tecnologia, alguns diuen que això no, que això no funcionarà. Doncs sí, mira, hi ha coses que funcionen. I ara, per exemple, hi ha moltíssims avenços en matèria de medicina, de la salut, que ens estan sorprenent i que resulta que són gràcies a la tecnologia. I els negacionistes de tot això diuen, no pot ser, haurem de seguir operant amb el bisturí i rajant-te tota la panxa. Doncs ara resulta que no, que igual es pot fer d'una altra manera. Doncs mira, l'altre dia es va presentar i es posarà en marxa un tramvia a Austràlia que no porta vies de tren. I nosaltres ens estem gastant 200 milions i pico d'euros per posar vies de tren al centre de la ciutat. Això avança a una gran velocitat, ho vulguem acceptar o no ho vulguem acceptar. I per tant, si Barcelona i Catalunya vol ser alguna cosa interessant en el context mundial, doncs haurà de decidir què vol fer. I si no, doncs escolta, decidim que no fem res, traslladem l'aeroport a Manresa, que és una de les meves propostes, la capital de Catalunya, Manresa, fem que el Llobregat sigui navegable, i per tant arribi a Manresa, i allà que tenim el Pla del Bages, tindrem...
Si el Llobregat ha de ser navegable amb l'episodi de la sequera, home, que tenim, Enric, em sembla que anem... A veure, no, proposo la pregunta que feia aquí, entremig d'aquesta exposició de l'Enric, si creieu que ampliar l'aeroport del Prat és imprescindible o no ho és, que és el que deia l'Enric. S'ha de prendre una decisió també sobre això. S'ha d'ampliar o no s'ha d'ampliar?
No ho és perquè ja hi ha una pista que permet els vols continentals, intercontinentals. El problema és que aquesta pista no es vol fer servir perquè molesta els veïns d'unes certes poblacions d'aquella zona. I això és el problema. Llavors, aquí al final el que hem de fer és, potser estem intentant resoldre un problema d'una manera que és intentant ampliar les pistes, quan potser aquestes pistes ja són existents i el problema que hi ha és que no es vol molestar uns veïns d'una certa renda que viuen en unes zones concretes que estan al costat de l'aeroport. El que no pot ser és que tinguem un debat que per mi és totalment caduc, perquè venim d'un estiu amb molta sequera, després venim amb uns aiguats, per tant, l'emergència climàtica és un fet i està demostrat que de les emissions més contaminants són les dels avions, i el que s'està intentant arreu del món, o com a mínim això es diu, no, Heathrow, Amsterdam, etc., el que intenten és reduir com a mínim la quantitat de vols. Llavors, per reduir la quantitat de vols, això no vol dir que s'hagin de reduir tots els vols. Entenc que els vols que s'han de mantenir són els més útils, entre cometes, que els més útils són els intercontinentals.
La setmana passada tornava a sortir aquesta proposta de que els trajectes que es poguessin fer en menys de 4 hores amb ferrocarril, per exemple, clar, doncs no fos necessari que es cobrissin amb una línia aèria.
Però si no, això... cau la catenària.
Per això, exacte. No, totalment. D'això em queixo jo, que al final...
Això la tecnologia, Enric, que tu ara deies, també hauria de millorar en aquest sentit.
Intel·ligència artificial, però si veiéssim com funcionen els trens d'aquest país, llavors arriba un punt en què crec que estem fent una fal·làcia en què és o ampliar l'aeroport o que estàs en contra de la mobilitat i de la globalització. I això és una fal·làcia típica i tòpica. O sigui, per tant, jo diria més mobilitat a curta distància en ferrocarril, i això vol dir inversió, cosa que ara mateix no s'està fent, i menys a Catalunya, i després a partir d'aquí, a l'aeroport del Prat, tenir clar que es prioritzen els vols intercontinentals, però tenint clar que potser ja hi ha possibilitats amb les pistes ja existents i que el que no es vol simplement són les externalitats negatives d'aquestes pistes ja existents. Més enllà d'això, jo diria, és un debat, i fent una lectura més política, i després aniré a rebatre l'Enric, que és una excusa que hem tingut crec que 4 cops en aquesta taula, però hi tornarem. La primera és, crec que és un debat que incomoda molt el govern de la Generalitat. és un debat, i ara precisament pel context que dèiem també del pacte amb el PSC, però és una manera de marcar l'agenda, és un tema que està a l'agenda, que el govern no té una posició clara, és una posició que l'incomoda molt perquè té pros i contres per les dues bandes, i per tant, cada cop que es posa aquest tema a l'agenda política, el govern pateix, i pateix molt, i ara doncs torna avui, no?, i tornem a veure com el govern no sap on posicionar-se, i per una banda no vol quedar malament amb els empresaris, per l'altra no vol quedar malament amb els ecologistes, i així estem. Llavors, això, aquí dia passen empeny i hi ha debats de llarga volada que no els tenim mai, i l'únic que fem és tirar la pilota endavant. Vull dir que amb això, Enric, tens tota la meva empatia. Després també crec que és un debat que incomoda l'Ajuntament de Barcelona. I avui l'Ajuntament, també si us sentit la tinent d'alcaldessa, no?, quan l'heu posat ara aquí al sumari, la Laia Bonet al final el que plantejava és dir, bueno, ja ho veurem. Per què ja ho veurem? Perquè
hem intentat parlar amb ells, però ens han dit que avui, com a mínim, no farien més declaracions perquè es volien mirar més a fons aquests projectes.
Sí, no, però el problema que tenen, més enllà de tenir temps per mirar-se a fons, és que, clar, això és una línia vermella dels comuns. Perquè els comuns amb aquest tema n'han fet una batalla. No només els comuns, sinó Sumar n'ha fet una batalla. Per tant, en aquest sentit, saben que si volen fer un govern al municipal amb els comuns, això és un tema que els comuns posaran sobre la taula. Dit això, el que deia l'Enric, simplement, ja ho hem dit mil cops, però una cosa és que els cotxes o els avions no siguin contaminants en quant a emissions, però, per exemple, el vehicle privat individual, el que s'ha de fer és reduir-lo precisament perquè construir cotxes segueix generant un problema en els materials que necessites, i per tant aquí també hi ha una contaminació. Per tant, no podem intentar entendre només la contaminació com una cosa només estancada amb el tema de les emissions. Segur que la tecnologia ajudarà a la reducció de les emissions, però també hem de pensar què comporta comprar cotxes, què comporta construir cotxes, què comporta construir avions, i per tant crec que el debat està també en els materials que es fan servir i en la contaminació a l'hora de produir aquests cotxes.
Justament amb els materials també s'hi està treballant, i de forma molt avançada en aquests termes que tu dius.
Enric, la crisi dels xips va totalment en contra del que estàs
dient. Perdona, doncs llença el mòbil, ja el pots llençar.
Sí, no, tothom té les seves incoherències, i jo tinc les meves contradiccions, evidentment, però jo, per exemple, jo sóc una persona, jo intento agafar els mínims vols possibles, i la majoria de vols que he fet últimament han sigut per feina. Però crec que aquí fa les coherències.
Ah, però llavors quan vas per feina no contamines.
No, bueno, si vols un dia parlem llargament sobre els...
A veure, deixem un segon, Isabel i Jordi, us reservo la paraula un segon, perquè tinc en línia també a un d'aquests municipis afectats per aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, que és el Lluís Mijoler, que és l'alcalde precisament del Prat de Llobregat. Senyor Mijoler, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si vostè ha tingut temps o no de mirar-se aquestes 11 propostes que ha fet avui Foment.
No, per sobre, he anat a les conclusions, però sí que alguns companys del consistori han tingut oportunitat de mirar-s'ho i n'hem parlat una miqueta, i evidentment, doncs, com no pot ser d'una altra manera, ens ho mirarem. Però vaja, tampoc cal mirar-s'ho molt, és el que ja van anunciar quan van començar amb la comissió aquesta, sense cap legitimitat des del meu punt de vista, i que al final, en definitiva, el que fa és doncs, fer diferents propostes. A quina més boja i inversemblant? M'estranya que no estigui la que deia en Sierra de Manresa i fer fluvial al Llobregat, perquè és igual de coherent i de simpàtica, no?, que la de la pista sobre el mar, o que la de aquesta última que no teníem notícia, que era que, bueno, com que hi ha una llacuna, doncs hi passem per sobre amb uns pilons això i conservem la llacuna, com si això fos realment efectiu per la biodiversitat, no? Una barbaritat que ja esperàvem, que Foment estava esperant que passessin les eleccions per fer pública aquestes propostes, i que al final, en definitiva, doncs el que vol és fer moltes propostes molt així extravagants, no?, per acabar dient, bueno, si al final només ampliem 150 metres, això serà suficient, però amaga una realitat al darrere, no?, que és la diguéssim, la incapacitat d'un govern de fer unes propostes serioses sobre quin model volem de comunicacions del nostre país, no?, i una aposta ferma pel tren, i una aposta ferma per les infraestructures verdes, i escoltar segurament propostes més assenyades com la de Pimec, com la de Plataforma pel Transport Públic, que no depenen d'això, d'un lobby que l'únic que fa és una proposta d'especulació de totxo per totxo, i d'una inversió que no vol dir que l'aeroport del Prat no necessiti una ampliació. Clar que la necessita una ampliació en les seves instal·lacions, necessita una ampliació en les seves terminals, necessita una inversió de 1.400 milions que estava compromesa pel govern del PP el 2018, i que després, posteriorment, doncs, el senyor Lucena va decidir cancel·lar, tornant-la amb aquesta proposta de 1.700 milions, que saben que és impossible, perquè Europa no ho permetrà.
Una ampliació de les instal·lacions sí, però una ampliació de la pista vostè creu que no és necessària?
No, però això no perquè ho digui jo, perquè ho diuen els experts, no? Que la congestió de l'aeroport del Prat doncs té a veure amb, precisament amb les terminals, no? Amb el número de passatgers i no pas amb les pistes, no? ni molt menys amb les llargades de les pistes.
I llavors per què creu que s'insisteix en aquesta proposta si no és necessari? Per què s'insisteix?
Jo crec que Foment Foment perquè no té una altra cosa que fer i qui no té feina el gat pentina, i per tant, com que no té altres propostes de país que vagin més enllà d'això, no? de propostes caduques, de dir inversió per la inversió, de parlar de número de milers de milions, com si això fos una garantia de que després realment això es tradueix en millores per la ciutadania i en millores també per l'economia. I per tant, com deia abans algun dels tertulians, doncs les coses van molt lentes, però les que van ràpides també hem vist com han anat, i veiem, i això és l'aeroport de Castelló i l'aeroport d'Alguaire, per exemple, no? Grans inversions que no han tingut absolutament cap retorn per la ciutadania ni per l'economia, ans al contrari, no? I per tant, crec que no hi ha una, o sigui, diguéssim que han tirat endavant ja amb aquest projecte, se l'han agafat i sabent que realment no hi ha una voluntat real per part d'Aena ni del govern de l'Estat de fer una inversió a l'aeroport del Prat. L'aeroport del Prat és l'aeroport més rentable de tots els aeroports propietats d'Aena, els d'Espanya i els de fora d'Espanya. I l'aeroport que necessita d'inversions i que té demanda, perquè aquest és un tema fonamental, no podem gestionar l'oferta en temes d'infraestructures. El que hem de gestionar és la demanda. No hi ha cap aerolínia interessada en ser un hub intercontinental, l'aeroport del Prat. I qualsevol vol intercontinental funciona i opera. Totes les companyies que han volgut operar estan operant. I tenim vols a Nova York, i tenim vols a Chicago a l'estiu, i tenim vols intercontinentals als que les companyies volen donar. Però realment no hi ha una demanda de cap companyia que digui: jo vull que la meva seu del meu hub intercontinental sigui Barcelona al Prat. Això no és així. Per tant, tot el demés és fer volar coloms, i és, en el meu punt, des del meu punt de vista, doncs, una intenció de proposar una inversió que és impossible, perquè ho saben que és impossible, perquè Europa no pot permetre mai una ampliació de l'aeroport en detriment d'uns espais naturals que ja ens han dit, ja ens han apercebit de sanció, que no estem protegint prou. I per tant, proposar aquesta ampliació de la tercera pista va, per una banda, com també s'ha dit, doncs per satisfer els interessos d'alguns veïns que estan en una zona que el soroll els molesta, que és molt legítim, no? I que això podria operar. Però ja dic, no hi ha una reclamació de cap aerolínia que digui, una aposta en ferm, que digui que volen operar al Prat i que per operar al Prat com a hub intercontinental necessiten de l'ampliació de la tercera pista. Això no existeix. Tot el més és fer volar coloms.
En el seu cas, ara em deia aquests veïns, també ho deia abans l'Eulàlia, no? Que hi ha veïns doncs, que es queixen evidentment pel soroll d'aquests avions. En el cas del Prat, quins greuges li comporta actualment l'aeroport?
Doncs, a banda de que és un veí més de la ciutat i que, per tant, la relació amb l'aeroport del Prat s'ha de dir és excel·lent, entre l'Ajuntament i l'aeroport, amb aquelles qüestions de veïnatge que tenim, i per tant no tinc cap queixa en aquest sentit, doncs les molèsties, doncs miri, d'entrada que ens ocupa gairebé un 50% del territori, entre port i aeroport, dos grans infraestructures, un territori, l'Ajuntament i el municipi del Prat és un territori força gran comparat amb altres del nostre entorn, però ens ocupen el 50%. Per tant, d'entrada això podria anar destinat a moltes altres coses que segurament vindrien en benefici de la ciutadania o en benefici d'altres economies. Podrien ser polígons industrials com és Martorell o podrien ser més espais naturals o un parc natural com el del Montseny, no? Doncs, però això d'entrada. Després, evidentment, ens suposa també problemes pel que fa a les comunicacions, al trànsit de camions, al trànsit de passatgers, el fet de que siguem una ciutat fronterera, la frontera més important del país, doncs això també ens genera problemes pel que fa a les dades que el Ministeri de l'Interior dona i sobre número de delictes que hi ha a la ciutat i, per tant, s'apliquen com si fossin delictes a la ciutat quan són delictes que es produeixen dintre de l'aeroport i amb el terminal de l'aeroport. És a dir, algunes, moltes, però com qualsevol altre veí que puguis tenir en una ciutat. I, evidentment, això també reporta que paguen els seus impostos. Uns impostos que vam haver d'anar a reclamar al Tribunal Suprem perquè ens deien que per l'interès general no havien de tributar, no? Avui dia, doncs, paguen el seu IBI, paguen les seves doncs, els seus impostos per les llicències, etc. Per tant, com qualsevol altre veí, el soroll en certs moments, i depèn d'on bufa el vent, doncs, evidentment, el Prat s'escolta el soroll dels avions. Però, d'alguna forma, igual que els ocells, estem acostumats, els pretencs i les pretenques, a que això passi. Però el que fa, si es fes un canvi en la configuració de pistes, evidentment també tindríem més perjudici. No és només que afecti a Gavà i Castelldefels, també al Prat, però en menor mesura.
Senyor Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat, gràcies per atendre'ns avui, no ho sé.
Gràcies,
que
bona nit.
Bé, bona nit. Isabel.
Bé, jo asseguro, bueno, hi ha unes obvietats, no, que també hem anat sentint, no? Hi ha d'haver sempre trobar l'equilibri entre el desenvolupament econòmic com a aeroport intercontinental i hub i el respecte a l'ecosistema. Però una vegada dita aquesta obvietat, que tots la posen sobre la taula, i també una altra obvietat, tots els experts de part defensen una cosa o defensen l'altra. És a dir, avui ara l'alcalde del Prat ens parlava dels que nombrosos experts diuen, el Foment diu nombrosos experts diuen, la Generalitat nombrosos experts diuen, tot està ple d'experts que defensen l'encàrrec que se'ls hi fa, evidentment. Llavors, el que s'ha de decidir, jo crec, és... Diguent aquestes obvietats de l'ecosistema, de poder conjuminar les dues qüestions, és, l'Eulàlia ens deia, jo intento agafar els menys vols possibles. Doncs poder l'Eulàlia pot agafar els menys bons possibles, però hi ha moltíssima gent que treballa i no pot agafar els menys bons possibles. Per tant, la qüestió és, la Generalitat s'ha de plantejar...
Treballar jo, si és molt diferent, eh?
Però és que és igual. És que és igual, és a dir, un no pot pretendre que allò que ell està fent sigui la norma de funcionament dels altres, perquè hi ha gent que per feina ha d'agafar 3 avions cada setmana i l'ha d'agafar i funciona així i així es guanya la vida, generant la contaminació que tot pertoqui i generant la riquesa que pertoqui. Llavors, jo crec que hi ha dues qüestions. Per un cantó, a la Generalitat l'incomoda, sí, clar que l'incomoda, com també li hauria d'incomodar que estiguem al territori d'Espanya que menys parcs eòlics s'han acabat fent perquè per la desídia d'una manera de gestionar la Generalitat. I, ostres, els parcs eòlics són energia que no contamina. Doncs no ho estem fent. Llavors, hem de ser una mica coherents, responsables i, sobretot, no populistes ni demagogs. És a dir, la qüestió és... qui està promovent que hi hagi una solució a l'aeroport del Prat? Les patronals, el sector turístic, els sectors de negocis, etc, etc. Per què ho estan promovent? Perquè volen que Catalunya sigui un punt en el mapa que acabi sent un interlocutor vàlid a nivell econòmic, a nivell científic, a nivell tecnològic. Llavors, busquem la manera sense contaminar sempre la pròpia Catalunya de que no som capaços de fer, com deia l'Enric, passants de 15 anys per acabar fent un túnel. I encara ara no tenim parcs eòlics al Golf de Roses perquè hem de consensuar, el qual està molt bé, les necessitats de tothom. A mi em sembla realment que és una activitat política estèril que porta una altra vegada a Catalunya a queixar-se de les pròpies ferides que ens autoinfligim nosaltres mateixos.
Jordi.
Només tres o quatre coses per recollir. La primera, no ho he trobat si avui Foment també estava a l'acte de la Unió Europea pel català, perquè posava patronals i tal, però no he vist si eren, però en tot cas si eren, quin mal dia per contraprogramar-se, no? I si no hi eren, potser haguessin hagut d'anar-hi i buscar un altre dia per fer aquesta proposta. També crec que la coherència del relat de país és per tot, i no a cadascú quan...
Sí que
quan,
hi eren, Jordi?
Sí que hi eren. Llavors, home, si tu estàs demanant una cosa a la Unió Europea, d'alguna manera, i estàs llançant una proposta estrella en mesura d'infraestructura, segur que hi ha molts més dies a la setmana com per llançar dues iniciatives en clau de país potents. Tornant a la teva pregunta inicial, és indispensable? Doncs no ho sé, depèn per què. I aquest és una mica on coincidim amb el que deia al principi de l'Enric, és a dir, que Foment faci propostes, jo ho defenso per una cosa, perquè hi ha una certa paràlisi de projectes importants i de dibuixar el futur del país. Per tant, hi ha gent que està dient espavileu-vos perquè ens estem quedant enrere amb determinades coses i, per tant, hi hem d'anar, molt bé. Però no pot anar-hi cadascú per on l'enfila, que és el que està passant. Llavors, és indispensable? No ho sé. No, escolta, pels negocis, per estar connectats amb el món, per ser un hub internacional, d'acord, doncs, si es fes, quan la gent baixi de l'avió, que sàpiguen que els trens no funcionen. Per tant, també en aquest sentit, comencem a marcar les prioritats. És a dir, la potència de Foment i de les patronals ha de servir per exigir també professionalitat en les administracions i accountability, no? És a dir, explicar per què no fan les coses, per què hi ha molta gent cobrant molts diners i mai passa res, i per què passen 4 anys i en passen 8 i en passen 12, en passen 15 i no ha passat res, i ningú plega i ningú té conseqüències, perquè això és un desastre com a país. Ara, si no arregles les rodalies, anar a demanar segons què dels aeroports és una mica contraproduent. Només dos apunts respecte també al que deia l'alcalde Prat, que no li vull preguntar quan ingressa a Divi al seu municipi, perquè crec que el debat no és ara, no és anar ara a dir-li a l'alcalde segons què, perquè ara que té beneficis tenir un aeroport que t'ocupa no sé quant de terreny a les afores de la ciutat, ja us dic ara que són...
Però com ha de ser, eh? Vull
evidentment, que... evidentment, però, és a dir, en els debats micro no ens en sortirem. L'alcalde explica la seva part de la pel·lícula, i té tota la raó, segurament, per això l'han votat els veïns, i defensa el que diuen els veïns. També crec que estic d'acord amb el que deia de la lleialtat de Foment en erigir-se en segons què. Per altra banda, crec que els responsables, els representants institucionals, val la pena que parlin respecte d'altres actors de la societat civil.
Però també és normal que se sentin molestos.
Segur, o sigui, segur que porten una dinàmica, segur que porten una dinàmica que...
És quasi insultant, però perquè al final parlar que la Ricarda es pot protegir si poses una passarel·la, comptant que la majoria d'ecosistema són ocells, etc. Dius, a veure, un
sí,
moment.
Però, o tornem, sigui, sí, però tornem a lo micro. Tornem a lo micro, que és el que jo et denuncio, que és el que falta, lo macro. És a dir, aquest país cap on vol.
Estem d'acord amb això,
Jordi. Per exemple, Isabel, i jo que es denota que sóc més aviat pro-business i tal, és a dir, que el sector turístic que vol l'aeroport, que també s'aclari, jo no vull low cost, i defenso el sector turístic, però s'ha de fer ben fet. Si és tenir, ampliar l'aeroport per tenir avions xungos, de gent xunga, ja n'hi ha prou. Per tant, també ells tenen uns deures a fer, tant uns com els altres, que és dir, seiem en una taula, no em vingui amb els informes d'un costat, contra els informes dels altres i amb lo micro, que si la Ricarda, que si no sé què, escolta, cap on va el país, ens posem d'acord i treballem junts, i això és el que no passa i això és el que s'hauria de denunciar.
I lligant-ho amb,
ja
sí, lligant-ho amb això, tu dius Foment ha fet això de l'aeroport, no? Però, en fi, quantes vegades, ja no només Foment, sinó la pròpia societat civil, torno a dir que és molt més que Foment, ha reclamat que hi hagi inversions, ja no la carta al rei, sinó inversions promeses vàries vegades o desenes de vegades i que mai han arribat i que estaven directament relacionades en matèria de rodalies o de ferroviari, en matèria viària, en matèria d'educació, en matèria de salut o d'habitatge. I això no arriba. Llavors, hi ha hagut reunions, hi ha grans aquelarres dient, escolta, no ens donen els diners o no ens donen les oportunitats perquè Catalunya pugui ser realment el motor, no? Perquè després es van tant de dir que Catalunya és el motor d'Espanya. Doncs si tu el motor no l'alimentes, no el cuides, serà un motor de res. Però per mi, i acabo amb el que he començat dient, aclarim-nos ja d'una vegada, o sigui, aclarim-nos. Si no s'ha de fer l'aeroport, diguem-ho ja clar i passem a un altre tema, perquè és que això és molt desgastant i a més no avança.
Mira, només molt una breu, cosa, l'Eulàlia parlava abans de que ens hauríem d'entendre tots, no? Les administracions, etc. Jo vull fer, i que parlava de... que parles de fa 20 anys, et deia tu, no? Jo no recordo les Olimpiades, l'Olimpiada Barcelona 92, va ser la unió de diferents administracions amb un objectiu comú, amb uns pressupostos determinats, és a dir, vam ser capaços a Espanya, a Catalunya i Barcelona, de poder canviar la infraestructura del país, de Catalunya, de manera substancial. En recordeu de les autovies que es varen fer, de com es van arreglar no només les rondes. Cada
es
territori,
va desviar el riu,
cada territori de subseu olímpica va tenir unes infraestructures determinades, és a dir, teníem un objectiu comú, hi havia un objectiu, un pla ben fet, pensant com volem ser de quan siguem grans. I aquí penses que ara això és impossible. Et quedes com, dient, com pot ser que fa 20 anys ens van posar tots d'acord amb com ho havíem de fer i ara això és impossible.
Passen 2 minuts de 3:15 de la nit, farem una pausa abans d'acabar la tertúlia d'avui del 9-C, però abans deixeu-me dir que hi ha hagut novetats també pel que fa a aquest conflicte entre Israel i Palestina, perquè Hamas ha anunciat l'alliberament de 2 hostatges més, en aquest cas són 2 dones israelianes d'edat ja avançada, que estaven segrestades des d'aquesta incursió de l'organització terrorista del 7 d'octubre. En aquest cas Hamas ha dit que ho ha justificat també per raons humanitàries, és la mateixa justificació que va fer servir la setmana passada per l'alliberament d'aquella mare i aquella filla que tenien doble nacionalitat també israeliana i dels Estats Units. En aquest cas l'anunci de l'alliberament arriba, com dèiem, després de 3 dies d'aquest alliberament d'aquestes 2 dones nord-americanes. És una de les novetats que tenim a aquesta hora també, que ens arriba des del Pròxim Orient. Les 9:48, una pausa i de seguida tanquem la tertúlia d'avui del 9-C.
RAC 1. professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Vols viure en piscina? Entrenar al gimnàs sense sortir de casa? Gaudir d'una partida de pickleball amb els veïns? Treballar des del coworking? Vine a les portes obertes dels pisos del Mirador Esplugues els propers 27 i 28 d'octubre. Informa-te'n a corp.cat.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Deixeu-me que acabem avui parlant d'una qüestió que explicàvem abans al sumari, i és que l'Institut Català de la Salut ha començat a formar els professionals d'urgències a partir d'un joc de taula per tal de millorar la detecció dels casos de violència masclista. És una prova que s'ha començat a fer a l'Hospital de Bellvitge. Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Has parlat amb algunes persones que han pogut provar aquest sistema, no?, per tal de millorar, com dèiem, aquesta detecció precoç, no?
Sí, ell és el cap d'urgències de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Pierre Malcher, i m'ha explicat què els han fet fer exactament.
Es un juego en el cual nos presentan a 6 mujeres que acuden en un servicio de urgencias para 6 motivos de consultas diferentes y aparentemente a primera vista diferente que violencia masclista, y vamos debatiendo y vamos intentando buscar quién podría ser víctima de violencia masclista.
O sigui, això és un joc, entre cometes, que serveix perquè els professionals s'entrenin de cara a detectar aquests casos. No és un joc que fan de cara a les víctimes, sinó que s'entrenen
per ells mateixos.
Els mateixos professionals.
Exacte.
No?
Li he demanat que m'expliqui d'aquests 6 casos ficticis que deia, que em posi un exemple.
Un exemple és una mujer que viene con su hijo, que se ha caído, y vemos que la mujer tiene una relación y un contacto muy especial con el hijo, sufre de mucho miedo, y al final, bueno, detrás de esto hay una historia de violencia escondida, por ejemplo.
És important que els formin en aquest sentit, perquè urgències, em deia, que és una porta d'entrada per moltes dones víctimes de la violència masclista, que d'entrada no diuen que ho són. Uh-huh. I llavors ell m'ha dit que s'ha trobat, malauradament, força casos així al llarg de la seva carrera.
Eso es algo que nos pasa. Creo que los servicios de urgencias y los servicios sanitarios de atención urgente somos claramente una puerta de entrada, quizás poco reconocida, pero somos una puerta de entrada de estas mujeres en dificultades, y eso lo vamos observando, y creo que es una buena oportunidad, es una oportunidad que no podemos perder para ayudar a estas mujeres en dificultades.
Clar, d'aquí la importància, no, de formar aquests professionals, perquè moltes vegades, si també són dones, doncs, que potser no tenen contacte amb moltes altres persones, no tenen una xarxa que pugui detectar precisament aquests maltractaments, no?
Exacte, i m'ha dit que l'objectiu del joc no és canviar protocols, és a dir, els protocols són els mateixos que de sempre, però els ajuden a baixar el llindar de què és violència masclista per ells, és a dir, a que no sigui la típica violència masclista que ens ve primer al cap, sinó que n'hi ha de molts tipus.
Nos ayuda a pensar en más tipos de violencia de género, porque este juego abarca, ¿no? Hay mucha discusión sobre varios tipos de violencia de género, y no solamente la violencia física, que muchas veces pensamos que la violencia física es la única violencia de género que hay, pero hay muchas otras formas de violencia de género, y hacer un repaso de todas estas formas de violencia es clave para poder detectarla.
I un cop, gràcies a dinàmiques com aquestes, poden detectar que una dona, que la dona que tenen al davant, pateix violència masclista, han de seguir el protocol, que és aquest.
Hablar con ella y proponerle soporte a nuestro nivel, soporte vía nuestro servicio de trabajador social también, ponerla en contacto con los servicios especializados de la ciudad para poder ayudar, ofrecer la posibilidad de llamar a los cuerpos policiales si hace falta. Según la gravedad es muy diferente, pero es sobre todo informar y ofrecer protección y ofrecer recursos.
Déu-n'hi-do, molt important, evidentment, i molt necessària també, doncs, aquesta formació que en aquest cas ha començat a fer alguns metges del Servei d'Urgències de Bellvitge, no?
Sí, això és el que m'ha explicat el doctor Pierre Malcher.
Què us sembla? A veure, evidentment és positiu que s'estigui fent, però també resulta, si més no, estrany que fins ara no hi hagués aquesta, potser, formació més específica per detectar casos com aquests, no?
Sobretot perquè es corre el risc que és a dir, si deixem les interpretacions de la violència de gènere, doncs la percepció que tinguin els metges, que això és imprescindible que sigui el metge, doncs, davant del pacient amb què es troba, però quanta més formació, quanta més informació, quant més ample sigui el ventall d'exemples que implica una violència de gènere, més ben format estaria el professional. Mira, jo explicaré una anècdota. Fa molts anys la meva filla era molt petita i va tenir un accident a la banyera, bueno, un accident, res, va fer un petit tall. I me'n recordo que la vaig portar en el seu pediatre, que també treballaven a la pública, i va dir, bueno, res, té un tall al costat de la ingle, no passa res. Diu, però si haguessis vingut a l'hospital públic, hagués hagut d'obrir parte, no? I jo em vaig quedar com també gratament impressionada, perquè vaig pensar, bueno, doncs que bé, no? que sigui tan curós tot plegat, que un tall que, doncs, perquè portava molts anys amb nosaltres com a pediatra, per tant no tenia sospita de, no? Però que segons com dius, escolta'm, i jo crec que totes les mesures que facin que s'ampliï, doncs, la visió i sigui més doncs, amb visió més fiscalitzadora del que pugui estar passant, crec que és una bona notícia.
És clau, perquè hi ha molts casos de violència domèstica, alguns que duren tants anys que fins i tot les dones el tenen normalitzat, es comporten donant per normals conductes que són totalment reprovables, i costa molt que això arribi als serveis socials, d'entrada perquè elles no hi van, etc. Per tant, activar les urgències, perquè no cal que urgències ho solucioni, simplement activi i digui, ei, aquí pot haver un tema. Jo crec que això és molt important, i coincideixo amb la Isabel, que a mi també em va passar una vegada. En el cas de la infància, que hi havia més sensibilitat fa anys, ara és més en el cas de la violència, no? Però anem amb la nena petita del metge, la típica metge li diu a la nena, què ha passat? I el pare parlo, i diu, no, m'ho explicarà ella. Bueno, crec que era, i també em vaig quedar content de dir, ostres, estan vigilant, està molt bé, no? Per tant, que ara s'apliqui en altres casos de violència, crec que és molt interessant.
Eulàlia, al final és fer una prevenció a tots els nivells, no? I això també demostra que anem avançant, malgrat amb algunes coses retrocedim, crec que amb aquesta mica en mica anem avançant i anem agafant conscienciació, i al final és que tota la gent que té contactes, sobretot amb dones, famílies, pugui tenir la vista, doncs, entrenada per veure si en algun moment, perquè al final quan estàs passant per un moment tan difícil com és ser víctima d'una violència de gènere, de vegades el que més costa, o de vegades no, sempre el que més costa és demanar ajuda. Per tant, si tens algú que veu que tens algun problema i t'ajuda després, no, ho explicava molt bé el metge, assessorar-te i a dirigir-te cap a un lloc on et pugui puguin ajudar millor, doncs és molt millor. I això jo crec que no només es farà amb els metges, sinó que segur que s'està fent a les escoles, segur que s'està fent a altres tipus d'espais on hi ha aquest servei públic, no? I que al mateix temps tu també ets una antena per detectar possibles problemàtiques.
Enric.
Totalment a favor, t'ajudaré. No, perquè crec que estàs pillada de temps o no?
Sí, no, una mica, però vaja, no, volíem avui també destacar aquesta iniciativa que ens ha semblat curiosa.
De fet, els metges en molts altres camps ja estan fent d'antena d'altres tipus de delictes o de temes de droga o de temes de delinqüència més, diguéssim, més comuna, etcètera, etcètera. Vull dir que sí, ja ho fan i jo crec que en aquest camp està molt bé que ho faci.
Deixem aquest tema i hem fet quedar a la Mireia Ardèvol aquí perquè avui, Mireia, volem acabar la tertúlia una mica diferent. Sens dubte ha estat el nom del dia. Recordem el moment que va passar ahir.
Compte, bon control orientat ara de Joao Félix, que la posa a l'espai per Marc Guiu, entra a l'àrea Marc Guiu, la rematada, Unai, no!
Sembla que no hi ha ningú avui que no hagi sentit a parlar de qui és Marc Guiu, que com dèiem, ahir va necessitar 23 segons només, això sí que es diu arribar i moldre, per marcar, doncs des que va sonar el xiulet i sense tenir en compte les interrupcions, Mireia, ho hem comptat d'aquesta manera,
Exacte, 23 segons.
23 segons. A veure, quin és el repte que ens vols proposar avui per acabar la tertúlia?
Jo m'he obsessionat amb el número 23 i he buscat altres 23, importants o no, com a mínim són els que a mi m'han vingut al cap.
A veure.
Avui és 23 d'octubre del 2023 i això fa que estiguem a la temporada 23-24. Les 23 hores són les 11 de la nit. El 23 de novembre obriran els llums de Nadal a Barcelona, que n'hem parlat també aquí. Pels catalans i encara més pels catalans enamorats hi ha un 23 molt important, el 23 d'abril, que és Sant Jordi, i una altra data important, el 23 de juny, que és la nit de Sant Joan, i que Vetusta Morla parla en aquesta cançó. I que Sant Juan no nos quemen su hoguera.